Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Avui ens despertem amb 5 graus a Bell-lloc d'Urgell, 9 a Figueres i 10 a Badalona. Després d'uns dies de festa, tornem al matí de Catalunya Ràdio i avui també arrenca oficialment ja l'any polític. Avui primeres reunions tant del govern català com de l'espanyol, dos executius que comencen el 2025, recordem, sense pressupostos i, en el cas de la Generalitat, amb un assumpte urgent a resoldre: els talls de telèfon i d'internet, sobretot a punts del Pirineu.
Nosaltres tenim registrats a l'Ajuntament una quinzena de talls aquest any.
Això demostra una vegada més el poc interès que tenen tant les companyies com segurament els governs per les poblacions amb pocs habitants.
Un 95% aquí dalt et venen amb targe, a no sigui algú que ja sàpiga el problema que hi ha, i aleshores pues, no podries treballar.
Ahir en parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Gósol, Viella o veïns afectats. Aquesta tarda, per cert, el conseller Dalmau, tal com ha avançat també en aquest programa, es reuneix amb les companyies. I en plan internacional, avui ens llevem pendents de les conseqüències d'un terratrèmol a la regió xinesa del Tíbet. El balanç provisional és ja de 36 morts i una quarantena de ferits. Ha estat un terratrèmol de 6,8 graus. Per tant, avui també estarem pendents de les conseqüències d'aquest terratrèmol. Mentre als Estats Units és notícia que el traspàs de poders a la Casa Blanca comenci amb normalitat.
Today was obviously a very important day. It was about what should be the norm.
A diferència de fa 4 anys amb la sala al Capitoli, Kamala Harris garantia ahir que l'arribada de Donald Trump serà pacífica, el que hauria de ser la norma, deia, i un pilar de la democràcia. Hi ha un parell de setmanes que Donald Trump arribi a la Casa Blanca, els principals líders europeus aixequen la veu contra Elon Musk.
Voilà, disons, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internet...
Emmanuel Macron es qüestiona sobre el fet que el propietari d'una gran multinacional doni suport a una nova internacional reaccionària. O, per exemple, el britànic Starmer...
Because those that are spreading lies and misinformation...
denuncia mentides d'Elon Musk. Mentrestant, a Àustria...
Guten Tag, meine Damen und Herren.
El president del país ha encarregat ja per primer cop a la ultradreta que intenti formar govern. I ara arrencaran les negociacions amb els partits conservadors. Tot això avui que recollim també la ressaca del Premi Josep Pla, que se l'ha importat el biòleg David Bueno per un assaig científic, és l'art de ser humans.
Per mi no és una combinació, jo no ho visc així. Per mi és l'impuls renovat per continuar treballant amb la meva feina. Jo sóc biòleg, neurocientífic, treballo en temes de com a través de la neurociència podem millorar el sistema educatiu, entenent...
Això pel que fa al Premi Josep Pla, el Premi Nadal ha caigut en aquest cas per l'argentí Jorge Fernández Díaz. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Avui és important recordar que és l'argentí Jorge Fernández Díaz.
Sí, no és el ministre, ni l'àngel sí, aquell que tenia.
No, ni cap novel·la estranya que hagi fet.
No.
Avui canviarem també de tertúlia. A les 9 avui farem tertúlia esportiva amb Laia Tudel, Joel Díaz, Ramon Besa, Carme Lloberes i Emilio Pérez de Rozas per parlar del cas Olmo.
Yamal, Lamine Yamal, canvia el ritme, se'n va a la banda dreta, fa l'assistència enrere, la rep Olmo, xuta Olmo, gol!
I és que avui el Barça presentarà el recurs al Consell Superior d'Esports per poder inscriure tant Olmo com Pau Víctor. Què ha passat? Què pot passar? Podran jugar demà a la Supercopa? Ho analitzem tot plegat a partir de les 9 del matí. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincent, amb què ens despertem avui, aquest matí?
Doncs un altre fet molt revelador de la magnitud de la Dana, al País Valencià, perquè avui es recupera l'horari habitual a totes les línies del tramvia de Metro València. El servei va tornar, però fins ara, més de 2 mesos després, no s'ha restablert del tot la normalitat.
I a Brussel·les?
Frans Timmermans, conegut com l'arquitecte de l'Acord Verd de la Unió Europea, diu al Financial Times que si els rics no ajuden a finançar les mesures ecologistes, els votants europeus abandonaran la lluita contra el canvi climàtic. Diu que no es pot demanar a gent a qui se li està pujant el lloguer i el menjar, que a més comprin calderes i cotxes eficients pel medi ambient.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Un jutge ha acusat l'exalcalde de Nova York i exadvocat de Donald Trump, Rudolph Giuliani, de desacatament, de no cooperar amb la justícia. Recordem que el van condemnar per acusar falsament treballadors electorals de l'estat de Geòrgia de robar les eleccions del 2020. Els hi ha de pagar una indemnització d'11 milions i no ho està fent.
I a la Xina, amb què dinaran?
Doncs a banda del terratrèmol del Tibet que deies, l'encara secretari del Tresor dels Estats Units justament s'ha reunit amb el viceprimer ministre xinès. Li ha traslladat el neguit i la preocupació per, textualment, l'activitat cibernètica maliciosa que procedeix precisament de la Xina.
Avui és dimarts 7 de gener. Aquest matí la temperatura ha baixat a bona part de Catalunya. Tenim gelades a tot el Pirineu, tant a muntanya com a les valls. Temperatures entre 1 i 6 graus a la Catalunya interior i les més altes arriben als 10 graus a la costa. Aquest matí, amb vent fort que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, sembla que la tarda serà una mica més moderat, però també bufarà al litoral i prelitoral de Barcelona. Tot plegat amb un dia que serà força assolellat, amb boires ara mateix a la Catalunya central i en alguns punts de les comarques de Girona que s'aniran aixecant, i sembla que la tarda arribaran alguns núvols prims poc importants.
Tot això avui que al matí de Catalunya Ràdio, el professor Xavier Sala i Martín ens acompanyarà i ens explicarà què hem d'esperar d'aquest 2025 econòmicament parlant. Serà a partir de 11:15. Aprovant són les 6:06. Francesc Soler, què tal? Bon dia, bona hora i bon any.
Bon dia, Ricard, gràcies.
David Perpinyà, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon any.
Igualment.
Anem a repassar l'actualitat. En un fet sense precedents, el president d'Àustria ha encarregat la formació d'un nou govern a l'ultradretà Herbert Kickl, líder del Partit de la Llibertat, la formació més votada en les eleccions del setembre.
L'encàrrec arriba després que conservadors, socialdemòcrates i liberals no hagin aconseguit un acord que ho impedís.
Corresponsal a Berlín, Oriol Serra.
L'escenari d'un govern austríac liderat per l'extrema dreta que representa el Partit de la Llibertat és cada cop més factible, si bé no es pot descartar la possibilitat d'un avançament electoral que igualment beneficiaria el Partit de la Llibertat, l'FPÖ. El president de la República Federal d'Àustria, Alexander Van der Bellen, anunciava així l'encàrrec de formar govern que ha fet a l'extrema dreta a contracor.
El nou líder designat del Partit Conservador, Christian Stocker, ha anunciat públicament que el seu partit està disposat a obrir negociacions per formar govern amb el Partit de la Llibertat. Aquesta és la nova situació.
Recordem que conservadors, socialdemòcrates i neoliberals han estat negociant la formació d'un tripartit des de les eleccions del 29 de setembre passat, uns comicis que havia guanyat el xenòfob Partit de la Llibertat d'Àustria. Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a Estats Units, la certificació oficial del triomf electoral de Donald Trump al Congrés dels Estats Units ha estat un pur tràmit, a diferència del que va passar fa 4 anys.
Llavors, l'ara president electe va intentar impedir que Joe Biden fos president, animant els seus seguidors a fer pressió als membres del Capitoli.
Anem cap a Washington, Francesc Garriga.
4 anys després de la sala del Capitoli, Washington ha tornat a la normalitat de confirmar la victòria electoral amb un tràmit d'una hora, sense sorpreses ni ensurts. Com a presidenta del Senat, la vicepresidenta Kamala Harris ha hagut de passar pel tràngol de ser ella qui llegís la certificació oficial del triomf de Donald Trump als comicis del novembre passat.
The votes for president of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes.
Ja només queda un pas abans de tornar a tenir Donald Trump instal·lat a la Casa Blanca. La presa de possessió. Això serà el dilluns 20 de gener. Des de Washington, Francesc Garriga, al matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, canvi de lideratge al Canadà. El primer ministre Justin Trudeau ha anunciat que deixarà el càrrec de cap del govern i del seu partit. Un anunci de dimissió que es farà efectiu quan la formació de centre-esquerra encapçala trobi un substitut.
Trudeau, que travessa el moment més baix de la seva popularitat, ha fet l'anunci després de setmanes de crisi política per la dimissió de la seva ministra de Finances. També ho ha fet pressionat per l'oposició i especialment per dirigents del seu partit que veuen perillar el poder a mesura que s'acosten les eleccions legislatives. Trudeau, de 53 anys, deixarà el càrrec després de 9 anys.
Tinc la intenció de dimitir com a líder del partit i com a primer ministre una vegada el partit elegeixi un nou líder a través d'un procés sòlid en primària i a escala nacional. Ahir li vaig demanar al president del Partit Liberal que engegui aquest procés. Aquest país mereix una opció real a les pròximes eleccions i m'ha quedat clar, si he de lliurar batalles internes, no puc ser la millor opció en aquestes eleccions.
La renúncia de Justin Trudeau també coincideix amb l'arribada al poder de Donald Trump a Washington, que ha amenaçat econòmicament ja el Canadà i fins i tot ha proclamat que aquest país s'hauria de fusionar amb els Estats Units.
El procés perquè el Partit Liberal de Trudeau triï un nou líder pot durar uns quants mesos i quan s'hagi completat el nou cap de la formació accedirà directament a la presidència del govern. Els liberals de Trudeau governen ara minoria gràcies al suport dels socialdemòcrates.
I el govern de Venezuela ha qualificat de grotesc el suport de l'administració sortint dels Estats Units a Edmundo González Urrutia, el líder opositor veneçolà que reivindica la seva victòria a les presidencials del país llatinoamericà.
Urrutia es va entrevistar ahir a la Casa Blanca amb el president Joe Biden, que el reconeix com a vencedor legítim de les presidencials, malgrat que el règim chavista de Caracas va proclamar l'actual president Nicolás Maduro com a vencedor.
Tuvimos una larga, fructífera y cordial conversación con el presidente Biden y su equipo, que abordamos diversos aspectos de la relación bilateral, y nosotros, por supuesto, que agradecimos el apoyo que nos ha brindado el gobierno de los Estados Unidos en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela.
Això en una entrevista amb el president sortint. De moment, per això, no s'ha informat de la possibilitat que Urrutia es reuneixi amb el futur president dels Estats Units, Donald Trump.
Sí que s'ha trobat amb el seu assessor de Seguretat Nacional, que, segons l'opositor veneçolà, li ha expressat la sensibilitat de la nova administració nord-americana en Venezuela. La visita de González Urrutia a Washington s'ha fet a només 4 dies de la investidura de Nicolás Maduro com a per un nou mandat presidencial. Tot i el perill que el detinguin, el polític opositor, ara exiliat a l'Estat espanyol, ha assegurat que viatjarà a Caracas per assumir la presidència del país.
I a Catalunya, la Generalitat es reuneix avui amb les principals companyies de telefonia per abordar els problemes de connectivitat que hi ha a diverses zones del país. L'executiu ha convocat la trobada després de l'avaria del 29 de desembre passat, que va afectar diversos municipis de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Els va deixar sense servei en ple Nadal i no podien, per exemple, fer cobraments amb targeta.
La reunió que va avançar al matí de Catalunya Ràdio ha de servir perquè les empreses del sector expliquin quins plans tenen per evitar que es reprodueixin els problemes de connectivitat que s'han detectat en els darrers temps a diverses zones de Catalunya, especialment als municipis rurals. Molts dels pobles on aquests talls són habituals se senten abandonats. Juan Antonio Serrano és alcalde de Viella.
Això demostra una vegada més el poc interès que tenen tant les companyies com segurament els governs per les poblacions amb pocs habitants, allunyades, mal comunicades.
També en declaracions d'aquest programa Gòsol, on ja han patit 15 talls en l'últim any, adverteixen que avaries com la del 29 de desembre tenen un impacte econòmic molt important que, segons l'alcalde Rafael López, ningú assumeix.
I això ens fa perdre visitants, ens fa perdre facturació, les reserves cauen i, evidentment, això és un greuge importantíssim del que ningú se'n fa càrrec.
Els municipis afectats esperen que la reunió serveixi per establir una millor comunicació amb les companyies de telefonia de cara a futures avaries.
I acabades les vacances de Nadal, es reactiva també l'agenda judicial espanyola amb dues cites de pes aquesta setmana.
Demà ha d'anar a declarar el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso per la investigació contra el fiscal general. I demà passat ho haurà de fer el germà de Pedro Sánchez, que està imputat per corrupció.
Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
La primera cita és per a Miguel Ángel Rodríguez, la mà dreta de Díaz Ayuso, a qui la Moncloa assenyala com l'origen de la mentida que ha acabat amb el fiscal general investigat pel Suprem per revelació de secrets sobre el nòvio d'Ayuso, Maribá, com a testimoni, i estarà obligat a dir la veritat. La segona cita de la setmana toca encara més de prop Pedro Sánchez, és el seu germà, qui ha de declarar com imputat pel càrrec que ocupa la Diputació de Badajoz. Es reactiva aquesta setmana l'agenda judicial que el PP vol esprema encara més fins a intentar fer caure Pedro Sánchez, però el govern espanyol diu que tot acabarà amb res, que no hi pot haver condemnes o no hi ha cap delicte. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
I bona sintonia en públic del govern i la Casa Reial després de les tensions per l'absència de Felip VI en el primer acte de la commemoració dels 50 anys de la mort de Franco i l'inici de la transició.
Demà, de fet, ha de començar el programa d'activitats que ha organitzat el govern espanyol per aquest 50 aniversari. El rei no anirà al primer acte i ho ha excusat per motius d'agenda, però sí que anirà a d'altres. Ahir, en l'anomenada Pasqua Militar, el monarca i el president espanyol Pedro Sánchez van obviar la polèmica. Inicialment, s'havia apuntat que Felip no hi anava tenint en compte el fet històric que Franco va elegir, ha dit el seu pare, Joan Carles I, com a successor de cap d'estat l'any 69. Al marge d'això, Felip sí que va tenir un record pel seu pare en l'acte de la Pasqua Militar quan s'adreçava a la seva successora Leonor.
Quedará, como me pasó a mí y también a tu abuelo, entre tus mejores recuerdos de formación militar.
Tot plegat passava el dia que Joan Carles feia l'aniversari a Abu Dhabi, on viu, li van muntar un espectacle de drons, malgrat que la Casa Reial reclamava discreció en la celebració.
Imagina't que fas anys i et munten un espectacle amb drons, eh? Tot i que hi ha hagut algun error tècnic, em sembla, en els trons, no? No ha acabat de funcionar. I pel que fa a l'economia, serà una setmana molt econòmica aquesta, perquè la política catalana reprèn el curs després de les festes amb la incògnita de si el govern de Salvador Illa aconseguirà o no aprovar els seus primers pressupostos.
Serà la primera gran prova de foc política que haurà de superar l'executiu en minoria del PSC.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, farà una roda de contactes amb els grups polítics, començant pels socis d'investidura i amb els agents socials, per dibuixar l'escenari pressupostari del qual depèn en bona part el compliment dels compromisos amb Esquerra i els comuns.
Sense presses i buscant sempre el millor per Catalunya. Ara governarem.
Esquerra, amb Oriol Junqueras al capdavant, ha deixat clar als socialistes que no hi haurà nous acords fins que hi hagi avanços en les matèries pendents, com el finançament o Rodalies.
Honorar els acords, honorar els pactes.
Els comuns estan disposats a fer valer els seus vots perquè el govern es mogui especialment en matèria d'habitatge.
No significa de cap de les maneres un xec en blanc.
Mentre que a Madrid, Junts té la clau de la legislatura de Pedro Sánchez.
La pèrdua de confiança que li vam atorgar.
Amb la cessió de les competències d'immigració sobre la taula. Jordi Corbalán per al Matí de Catalunya Ràdio.
Un quart de set del matí, l'exèrcit israelià continua buscant tres palestins sospitosos de ser els autors de l'atac d'ahir a Cisjordània, on van morir tres israelians i vuit més van resultar ferits.
Els fets han passat prop d'un assentament de colons israelians que insisteixen en el seu deure de viure en aquesta zona.
Enviat especial a Cisjordània, Jordi Brascó.
Una de les principals rutes fins a l'assentament colon de Kedumim travessa el poble palestí del Funduk. Allà tres palestins van disparar contra vehicles amb matrícula israeliana i van fugir. Dos d'ells ja estaven fitxats per l'exèrcit israelià, a qui el cap del Consell d'Assentaments de la zona, Yossi Dagan, exigeix mesures dràstiques.
L'exèrcit ha de dur a terme una operació militar contundent com la del Líban o la de Gaza contra la infraestructura terrorista de l'autoritat palestina.
El govern israelià ha anunciat mesures, això sí, sense concretar res, més enllà de dissenyar una ruta alternativa per a que els colons d'aquest assentament no hagin de travessar cap poble palestí. Des del Funduk, Jordi Bresco, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara més notícies que repassem amb Marc Jurado, Joan Trias, Josep Almirall i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
10 anys després dels atacs terroristes contra el setmanari satíric francès Charlie Hebdo, en què van morir una dotzena de persones, la publicació treu un número molt especial. París, Isabel Galí.
Serà un dia de records dolorosos a París i a tot França, una dècada després de l'atac més directe contra la llibertat d'expressió i el dret a la blasfèmia. Els francesos se n'han refet a mitges. L'editorial del diari Le Monde planteja si aquest atemptat, comparable malgrat la diferència de víctimes a l'11 de setembre del 2001 als Estats Units, no ha fet renunciar per sempre a la pàtria dels drets de l'home als seus valors més preuats. L'atac dels germans Kouachi contra el setmanari Charlie Hebdo es va emportar 12 vides, entre elles la de 8 membres de l'equip editorial d'aquesta històrica revista satírica. Avui se'l recordarà davant els antics locals de Charlie Hebdo. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui, com dèiem, 36 persones mortes i 38 ferides. És el primer balanç del potent terratrèmol que hi ha hagut al Tibet, a la serralada de l'Himàlaia.
Sí, els efectes del tremolor poden ser més dramàtics perquè ha arribat a una magnitud de 6,9 i ha incidit especialment en una ciutat, Shigatse, habitada per més de 650.000 persones. El tremolor també s'ha notat a Katmandú, la capital del Nepal, que és a 7.000 quilòmetres de distància de Shigatse, i també a les zones més orientals de l'Índia. El Tibet és una regió annexionada a la Xina amb molta intensitat sísmica. Allà friccionen les plaques tectòniques de l'Índia i l'Asiàtica. L'any 2010 ja hi va haver un fort tremolor d'intensitat similar al d'aquesta matinada, que va provocar la mort de 3.000 persones.
I avui comencen les rebaixes, i els comerciants avisen que la campanya de rebaixes que arrenca avui serà descafeinada, amb descomptes menys agressius que anys anteriors. Tot i això, creuen que els consumidors en tenen ganes i que la facturació serà bona.
No s'esperen grans ofertes perquè les vendes durant els dies de Nadal han anat molt bé i això fa que hi hagi menys estoc disponible. Per això, Joaquim de Toca, portaveu de Barcelona Oberta, parla de campanya descafeinada.
Els comerciants tenen menys estoc, potser no hi ha tants descomptes, doncs això farà que igual les rebaixes no siguin tan bones, però bueno, és perquè haurem vengut més a la temporada de no rebaixes, que això està bé.
Malgrat tot, la patronal de la petita i mitjana empresa es mostra optimista pel que fa a la facturació de les pròximes setmanes.
El president de Pimec Comerç, Antoni Torres, també creu que els consumidors cada vegada confien més en el petit comerç perquè no els enganyen amb els descomptes.
Creiem que el ciutadà té ganes també d'aquestes rebaixes. És una campanya dels establiments de proximitat que la gent els considera com a espais de confiança, on no li faran jocs de malabars amb els preus.
Tot i que la data tradicional d'inici de les rebaixes és l'endemà de Reis, avui alguns grans establiments i franquícies s'hi han anticipat i fa dies que ofereixen descomptes als seus operadors. Per cert, segons l'empresa de contractació temporal Randstad, aquesta campanya de rebaixes generarà 31.400 contractes en terres catalanes, un 22% més que l'any passat. Serà la comunitat de l'Estat on més contractes s'assignaran.
I mentrestant, atenció, perquè l'Organització de Consumidors i Usuaris alerta dels possibles fraus que ens podem trobar a les rebaixes i fa una sèrie de recomanacions per no caure-hi.
En primer lloc, les normes estableixen que els productes han d'haver format part de l'oferta habitual de l'establiment, almenys durant un mes, i els objectes han de mostrar al costat del preu rebaixat el seu preu original o bé indicar de forma clara el percentatge de la rebaixa. En qualsevol cas, la qualitat del producte no pot disminuir i la garantia i servei postvenda han de ser els mateixos. Si no és així, es recomana desconfiar i també conservar sempre el tiquet per si s'ha de fer una reclamació.
I els establiments turístics del Pirineu tanquen les festes de Nadal fregant la plena ocupació. La majoria d'hotels i bungalows situats a peu de pistes han penjat el cartell de complet aquesta campanya i el turisme rural també ha registrat bones ocupacions en un any en què el sector creu que la manera com han caigut les festes els ha beneficiat.
El Pirineu de Lleida, el turisme de neu i muntanya, ha tret uns 80.000 turistes durant les festes nadalenques i les estacions d'esquí han venut més de 210.000 forfets.
Anem cap a Lleida. Estela Bussoms.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida calcula que els visitants han fet unes 255.000 pernoctacions i en global estima que l'impacte de l'activitat turística arreglada des de Nadal a Reis s'acosta als 60 milions. Les previsions inicials s'han superat i, per tant, el sector posa bona nota a les festes. Juli Alegre és director del patronat.
Hi ha hagut més neu, s'ha treballat més al món de la neu, però, bueno, pot ser una miqueta més que l'any passat. Però el que nosaltres volem traslladar és que estem consolidant any rere any bones xifres i molt satisfets.
Clarament, l'esquí ha tornat a ser un gran reclam per a les comarques del Pirineu, però a les comarques de la Plana l'ocupació també ha estat bona i els turistes han omplert el 80% de les places. Des de Lleida, Estela Bussoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
I els establiments del Pirineu de Girona també han fregat el 100% d'ocupació.
A la Costa Brava, els hotels i càmpings que estan oberts també han tingut bona afluència, sobretot els càmpings, que han atret especialment turistes del centre d'Europa, que, a més, han fet estades més llargues. Pel que fa a les comarques barcelonines, les del nord han tingut bons nivells d'ocupació, fins i tot després de Cap d'Any. Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
Normalment per Reis teníem una baixada que estava entre el 20%, 30%, i aquest any la sorpresa ha estat que estem un 44%, que potser varia una mica, però vaja, és per sobre del nostre habitual, que normalment la gent no ens demanava sortir de turisme rural. Pensem que pot haver ajudat això, al ser un cap de setmana més un dia, que ens ha afavorit en aquest aspecte.
A l'àrea metropolitana, la facturació ha estat baixa i ja esperen els pics d'activitat que els arribaran amb esdeveniments pròxims, com el Saló de l'Audiovisual a principis de febrer o el Mobile World Congress a principis de març. I a la Costa Daurada i al Camp de Tarragona, l'ocupació ha estat força bona gràcies a l'atractiu de PortAventura, mentre que a les Terres de l'Ebre, les dades, com sol ser habitual en aquestes dates, no han sigut bones.
I encara un últim apunt abans de la cultura. Milers d'alumnes que s'han graduat en els últims 5 anys a Catalunya esperen rebre els certificats que acrediten els seus estudis.
Des del 2020, la Generalitat pràcticament no ha lliurat títols oficials de l'ESO, batxillerat i formació professional sol·licitats i pagats pels alumnes. És el cas de l'Alba Mármol, que ens ha fet arribar la seva queixa a través la bústia de denúncies dels oients del Matí de Catalunya Ràdio.
El 2018 vaig acabar els estudis de batxillerat i un any més tard, el 2019, vaig demanar el títol i també el vaig pagar. Però encara no m'ha arribat. I vaig anar a preguntar a l'institut un dia, allà tampoc en saben res, em van dir que parlés amb la Conselleria d'Educació, però no hi ha hagut manera de contactar amb ells ni d'obtenir resposta. I 5 anys més tard encara no tinc el títol i no sé què fer per obtenir-lo.
Això també passa amb els alumnes que han aprovat titulacions a les escoles oficials d'idiomes de la Generalitat. Troben a faltar els seus certificats. Ens ho explica l'Anna Albinyana, que reclama el seu títol d'anglès.
Jo porto 4 anys esperant el títol del C1 d'anglès de l'escola oficial d'idiomes. Tinc el justificant perquè el necessitava per cursar un màster, però des del 2021 que espero que m'arribi el correu conforme tinc el títol i el puc anar a buscar.
Aquest TAP s'ha creat perquè des del 2020, fa 5 anys, que es va acabar el contracte de l'empresa que imprimia els títols i la conselleria no n'ha adjudicat un de nou. Les últimes 3 licitacions han quedat desertes per tensions comercials entre les empreses que opten el contracte i ara ningú fa la feina. Segons fonts del departament, el govern està treballant en una nova licitació per aquest 2025.
Són queixes a la bústia d'anúncies del Matí de Catalunya Ràdio, el 636 36 06 09. I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal?
bon dia.
La primera.
Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta.
Comencem amb Raimon per parlar de Josep Pla, que el va veure debutar quan tenia, de fet, només 20 anys. En concret, parlem del Premi Josep Pla de Literatura que ha guanyat el biòleg David Bueno amb l'assaig L'art de ser humans. Mentrestant, el periodista argentí Jorge Fernández Díaz s'ha emportat la 80a edició del Nadal amb la novel·la El secreto de Marcial.
La segona. You've got a friend in me.
You've got a friend in me. El Liceu assegura que prendrà mesures davant la polèmica amb la Hollywood Symphony Orchestra, que ahir va actuar al teatre interpretant bandes sonores de Disney. Durant dies el públic s'ha queixat de la qualitat de la música i ahir, en declaracions a aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio, un dels músics denunciava les condicions pèssimes amb què treballen.
I la tercera...
Aquest tema de Lady Gaga i Bruno Mars arriba al número 1 de les llistes mundials de Billboard. Mentrestant, Sabrina Carpenter arrenca l'any al número 2 i Chappell Roan al número 3. Totes dues artistes, per cert, són cap de cartell al Primavera Sound.
I la Carpenter, número 2.
Sí.
Bueno.
M'agrada o no?
Sí, molt, m'encanta, em fascina.
Doncs Primavera Sound.
I en esport, Robert Prat, el Barça demana la intervenció del Consell Superior d'Esports per poder tramitar les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor.
De fet, aquest matí el Club Blaugrana té previst demanar al Consell Superior d'Esports una mesura de gràcia per poder inscriure els dos jugadors que estan concentrats a l'Aràbia Saudita amb l'equip per jugar demà la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic Club. També hi és Lamine Yamal.
Avui farem tertúlia esportiva a partir de les 9 amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, amb Joel Díaz, amb Emilio Pérez de Rozas i amb Carme Lloberes per analitzar la situació del club.
De fet, és una situació que ha mobilitzat tots els grups d'oposició de Joan Laporta. Fins i tot el diari Esport publica avui la intenció del soci Jordi Ferrer de presentar aquest mateix matí una moció de censura contra Laporta, com ja va fer amb Josep Maria Bartomeu fa 4 anys.
I el Madrid passa ronda a la Copa.
Plàcidament 0-5 a la Deportiva Minera, que no va poder jugar al seu camp per exigències de la federació. Ho va haver de fer a Cartagena. Vinícius va poder jugar perquè fins avui el comitè de competició no analitza la seva expulsió a València. Carlos Sainz queda fora del Dakar per avaria mecànica.
Mucha decepción. Muy enfadado conmigo mismo. Pero bueno, pues, las carreras son así.
Nani Roma continua la cursa sense cap opció de guanyar amb una penalització de 52 hores. El Barça de bàsquet juga l'accés a la Copa a quarts de 9 al partit de la pista del Girona que busca sortir del descens. El Joventut ja està classificat.
I ara sapiguem què m'ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui no m'han deixat dormir els més de 4.000 animals marins que han quedat en una posició complicada des que el zoo aquàtic més gran d'Europa, que estava a França i es deia Marine Land, ha tancat definitivament per una barreja de raons legals i econòmiques. A França ja no és legal fer servir orques per distreure humans i sense orques es veu que el parc havia perdut atractiu pels visitants que hi van deixar d'anar, com va passar, de fet, al zoo de Barcelona quan va marxar l'orca Ulisses. I doncs a mi em fan patir aquests animals, perquè es veu que la majoria d'ells han estat criats en captivitat. I clar, ara si els llencen al mar no durarien ni 2 dies, perquè són uns perdillos, pobrets. Es veu que han perdut la seva condició de salvatges i necessiten els humans per viure. I clar, jo no he pogut evitar pensar que els que tenim mascotes hem de ser conscients que, com els zoos, però a molt petita escala, nosaltres també tenim animals en captivitat dedicats bàsicament a divertir-nos.
Canàlies, bon dia, quina alegria, bon any.
Bon dia, dimarts, què tal, com l'has començat?
Bé, llegint un article del País que t'he enviat aquest matí.
Ah, és interessant,
és
aquest
interessant
article.
Perquè és un article d'ahir que diu que les matemàtiques expliquen que retirar-se a temps és una victòria.
I tu et retires a temps o no?
Jo sí.
No, vull dir, no sé.
Sí, jo vaig aprendre que... Bueno, és igual.
Bé,
que la vida no és dels valents,
ara,
és
ara.
Dels prudents.
Exacte, estic totalment d'acord amb tu, deixa'm que t'ho digui. Bé, comencem amb el totpoderós Bruno Mars i la cantant Rosé de la banda Blackpink. Junts comparteixen un dels grans èxits que ens ha deixat el 2024. És aquest que estem sentint i que es diu Apatí. I és que gràcies a Bebo, la plataforma encarregada de compilar...
Apatí es diu?
Apatí, sí.
Apatí.
Apatí, que vol dir...
Apatí a la vida.
No, apartament en coreà.
Ah,
I es veu que també és un joc coreà.
APT. APT,
exactament. Bé, gràcies a aquesta plataforma, que és l'encarregada de compilar les dades de nivell mundial dels vídeos més vistos a YouTube, hem sabut que en només 2 mesos aquest vídeo s'ha convertit en un dels més vistos i visitats del 2024. Actualment acumula 797 milions de reproduccions, unes xifres que han superat totes les expectatives i que només aconsegueixen estrelles com Bruno Mars i nosaltres, que ho celebrem, sí, perquè Mars mai decep i això sempre és una alegria.
Com tu cada dia.
Ara, ara.
Bon dia, són 6:45. I repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Judit Perpinyà. Àustria obre la porta del govern a l'extrema dreta. Alexander Van der Bellen és el president.
El nou líder designat del Partit Conservador, Christian Stocker, ha anunciat públicament que el seu partit està disposat a obrir negociacions per formar govern amb el Partit de la Llibertat.
El líder del Partit de la Llibertat, la formació més votada a les últimes eleccions, ha rebut doncs l'encàrrec de formar un nou executiu un cop els conservadors, els socialdemòcrates i els liberals no han aconseguit tancar un acord de govern que ho impedís.
I el Congrés dels Estats Units certifica la victòria de Donald Trump a les eleccions presidencials.
A diferència de fa 4 anys, quan els seguidors de Trump van assaltar el Capitoli, ara l'acte del Congrés ha tornat a ser un pur tràmit.
I el primer ministre del Canadà també és notícia avui, Justin Trudeau, perquè dimitirà després de 9 anys al poder.
Tinc la intenció de dimitir com a líder del partit i com a primer ministre una vegada el partit elegeixi un nou líder a través d'un procés sòlid amb primàries i escala nacional.
Trudeau ha fet aquest anunci coincidint amb el moment més baix de la seva popularitat.
Tal com us avançava ahir aquest programa al matí de Catalunya Ràdio, la Generalitat es reuneix avui també amb les principals companyies de telefonia per abordar els problemes de connectivitat a diverses zones del país.
Com ara el Pirineu. Juan Antonio Serrano és l'alcalde de Viella.
Això demostra una vegada més el poc interès que tenen tant les companyies com segurament els governs per les poblacions amb pocs habitants, allunyades, mal comunicades.
I Felip VI esquiva la polèmica del 50è aniversari de la mort de Franco durant la Pasqua Militar.
El monarca no assistirà a l'inici de les activitats que ha organitzat el govern espanyol pel mig segle de la mort del dictador. Felip sí que va tenir un record pel seu pare quan s'adreçava a Leonor.
Quedará, como me pasó a mí y también a tu abuelo, entre tus mejores recuerdos de formación militar.
El setmanari satíric francès Charlie Hebdo recorda el 10è aniversari de l'atemptat jihadista contra la seva redacció, amb un número especial.
La publicació afirma que les ganes de riure mai no desapareixeran, malgrat l'atemptat que va causar 12 morts, 8 dels quals membres de la redacció de la revista.
I notícia d'aquesta matinada, 32 persones mortes i 38 ferides és el primer balanç del potent terratrèmol que hi ha hagut al Tibet, a la serralada de l'Himàlaia.
Els efectes del tremolor poden ser més dramàtics perquè ha arribat a una magnitud de 6,9 i ha incidit especialment en una ciutat Shigatse, habitada per més de 650.000 persones.
Mentre avui comencen també les rebaixes i els comerciants alerten, però, que serà una campanya descafeïnada.
S'ha venut molt per Nadal, hi ha poc estoc i això farà que els descomptes siguin moderats. Joaquim de Toca, portaveu de Barcelona Oberta.
Els comerciants tenen menys estoc, potser no hi ha tants descomptes, doncs això farà que igual les rebaixes no siguin tan bones, però bueno, és perquè haurem vengut més a la temporada no rebaixes, que això està bé.
I aquesta nit s'han lliurat també els Premis Josep Pla i el Premi Nadal.
El biòleg i neurocientífic David Bueno ha guanyat el Premi Josep Pla de Literatura amb l'assaig L'art de ser humans.
A partir de l'art, de les arts en plural, podem enriquir la nostra vida, podem enriquir la nostra ment, podem enriquir el sistema educatiu.
I el 81è Premi Nadal ha estat per al periodista argentí Jorge Fernández Díaz per la novel·la El secreto de Marcial.
I en esports, el Barça presentarà aquest matí un recurs al Consell Superior d'Esports per aconseguir la cautelar i inscriure també Dani Olmo i Pau Víctor I aquest matí analitzarem la situació del club amb una tertúlia especial aquí al matí de Catalunya Ràdio, partida a les 9 del matí, amb Laia Tudel, Carme Llobera, Ramon Besa, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas. Però repassem també les portades d'aquest dimarts de represa. Avui amb el rei i la loteria de Reis. Marc Corado, bon dia.
Sí, el bon dia. El rei Felip és protagonista de bona part de les portades aquest dimarts per la Pasqua Militar. És notícia per la defensa, que ha fet també de l'exèrcit en les seves actuacions sobre la Dana, on és més visible és a l'avantguàrdia, bàsicament, perquè és la principal fotografia de portada. El titular, elogi reial a la tasca militar per la Dana, i s'explica que el rei va aprofitar per lloar la feina dels militars que ajuden en la reconstrucció de les zones afectades. El periòdico, de la seva banda, titula que el rei reivindica aquests desplegaments militars. En pàgina internacional ens quedem amb dues notícies. De fet, són les dues que han obert també aquest informatiu i que ocupen la primera plana del diari Ara. D'una banda, que Àustria encarrega formar govern a l'extrema dreta, i de l'altra, que als Estats Units Harris certifica la victòria de Donald Trump, això després que el Congrés hagi ratificat el triomf de l'expresident 4 anys després d'instigar l'assalt al Capitoli. Precisament el Punt Avui obre edició amb el titular Un 2025 clau. L'any que acabem d'encetar estarà marcat, diu el diari, pel retorn de Trump, que podria portar al final de la guerra a Ucraïna i fixar el rumb a l'Orient Mitjà. I a les portades d'avui, per cert, també Espai per la Cultura, ara ho dèiem, i llegim que el biòleg David Bueno ha guanyat el Premi Josep Pla amb la novel·la L'art de ser humans, i que l'escriptor argentí Jorge Fernández Díaz ha guanyat el Premi Nadal. Els premis es van entregar ahir a l'Hotel Palace de Barcelona.
I pel que fa al temps, a la Icordomia, avui baixen les temperatures.
Bon dia. Doncs avui s'espera un dia assolellat i una mica més fred que ahir. Tenim algunes boires a la Catalunya central i a Girona que s'aixecaran, i també ho farà ben fort a la meitat sud de Catalunya, sobretot aquest matí.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Alba Mármol de Terrassa. Explica que fa 5 anys que espera que li arribi el títol del batxillerat. Va demanar-lo el 2019 i va pagar els 70 euros que val el títol. Quan va passar més d'un any, el temps habitual que triga en arribar, va anar a l'institut a recollir-lo, però no els hi havia arribat res.
Allà tampoc en saben res, em van dir que parlés amb la Conselleria d'Educació, però no hi ha hagut manera de contactar amb ells ni d'obtenir resposta. I 5 anys més tard encara no tinc el títol i no sé què fer per obtenir-lo.
La Conselleria d'Educació admet que fa gairebé 5 anys que pràcticament no lliura títols oficials impresos d'ESO, batxillerat, formació professional i d'idiomes. El TAP s'ha format perquè des que el 2020 es va acabar el contracte de l'empresa que els imprimia, la conselleria no ha estat capaç d'adjudicar-ne un de nou. Les empreses que opten els contractes d'impressió i distribució han interposat recursos a les 3 últimes licitacions i, per tant, no hi ha ningú que els estigui imprimint. Ara el govern treballa en una nova licitació per aquest 2025.
636 360 600 9. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
20 anys després, Roser Bru torna a Catalunya. El Museu d'Art de Girona presenta una gran exposició temàtica amb més de 100 obres, organitzada al voltant de 3 eixos fonamentals plens de vigència: feminisme, humanisme i memòria democràtica. Descobreix un artista d'actualitat nascuda a Catalunya, exiliada a Xile i reconeguda al món. Et sorprendrà. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Soc Héctor de Carglass. A l'hivern, entre les baixes temperatures i la calefacció, poden convertir el petit impacte que tens al parabrisa en una esquerda. No esperis que es trenqui. Si tens un impacte, demana cita trucant directament a Carglass o en la nostra web.
Carglass canvia, Carglass repara.
És moment de fer un repàs dels mercats. Avui la borsa espanyola obrirà els 11.808 punts, després que ahir l'IBEX 35 marqués la pujada més forta de l'últim mes, un 1,35%. Els millors valors van ser els bancs, amb el BBVA i el Sabadell al capdavant, tots dos amb escalades de més d'un 4%. En canvi, les renovables van ser els valors més baixistes. A Wall Street, el Dow Jones ha reculat un petit 0,06%, i en canvi el tecnològic Nasdaq ha pujat un 1,24%, sobretot estirat pels bons resultats de l'empresa taiwanesa Foxconn, l'empresa que munta productes tecnològics més gran del món i proveedora d'Apple. I acabem fixant-nos en les borses que estan obertes a aquesta hora. La de Hong Kong baixa un 1,9%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I ara entrem al búnquer.
40 esposes?
I tu?
Jo crec que no conec a 40 dones.
Si t'he de fer una llista. Si 40 dones fora de la meva família...
Que poguessin ser les teves dones.
No, home, no, ni molt menys. No hi arribo ni boig.
Han d'haver-hi més dones a la teva vida, Peyu, eh?
Sí, clar, ja els...
Han d'haver-hi més... No, estàs generant una cosa de molt de mascle, i això és molt tòxic.
Val.
T'has de deconstruir més.
Ja m'ho miraré.
No. El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
És responsabilitat humana posar que les dades siguin correctes.
Les dades obertes de Catalunya, no? Com les podríem visualitzar?
Tenim una gran eina, però si no li fotem cas...
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Aquest dimecres, nous episodis de Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
Passant 9 minuts de 6:45 del matí, repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Sindicats de presons denuncien nous episodis d'agressions a funcionaris als centres penitenciaris de Lleida i de Brians 2.
En concret, durant el cap de setmana i els departaments on hi ha els interns més perillosos. Alerten que, tot i les protestes de l'any passat, encara hi ha molts dèficits de seguretat i reclamen que se'ls reconegui com a agents de l'autoritat.
Lleida, Estela Bosoms.
En el cas del centre penitenciari de Ponent, l'agressió hauria passat dissabte per part d'un jove reclus de 20 anys considerat molt perillós, que prèviament va provocar un incendi a la cel·la. Fons sindicals asseguren que va clavar cops i puntades als tres funcionaris que van anar a sufocar el foc i que van haver de ser atesos a la mútua. Des de Comissions Obreres, Jordi Uceda es queixa que actualment les agressions a funcionaris gairebé no tenen conseqüències per als interns.
És que hi ha moltes professions que són agents de l'autoritat i n'altres que és una cosa que seria evident, perquè si tenim que mantindre la seguretat d'un centre, evidentment tindrem que tindre una certa autoritat, doncs no la tenim.
L'agressió a tres funcionaris de Brians 2 hauria passat diumenge també per part d'un intern que acumula múltiples incidents. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
El Vaticà té per primer cop a la història una dona que exercirà un càrrec equivalent al de ministra. És la monja italiana Simona Brambilla, de 59 anys.
El papa Francesc l'ha nomenada prefecta del Dicasteri per als Instituts i Societats de la Vida Consagrada i Apostòlica. Es tracta del Departament del Vaticà, que s'encarrega de gestionar les congregacions religioses. El nomenament d'aquesta monja per un càrrec d'aquest rang respon a la política impulsada pel papa Francesc d'incorporar més dones a l'estructura de poder vaticana. Tot i això, de moment el pontífex descarta qüestions com el diaconat, perquè constata que l'ordenament femení encara és una qüestió poc madura i que crea divisió a l'Església.
L'històric Joan Delor, l'alt càrrec més veterà del Departament d'Interior, es jubila.
Avui està previst que el govern aprovi el cessament com a director general dels bombers de la Generalitat, segons ha avançat el Nació Digital i ha confirmat aquesta emissora. Delor tancarà així una etapa de més de 20 anys ocupant diferents càrrecs de responsabilitat al Departament d'Interior. De fet, ha sobreviscut governs de tots els colors polítics, des de Jordi Pujol fins a l'actual de Salvador Illa. També va ser gerent de Seguretat i Mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcalde Xavier Trias.
Canviant de qüestió, una de cada cinc tintoreres que s'han pogut veure al canó del Cap de Creus té hams clavats. Els pescadors i l'administració busquen solucions per protegir aquesta espècie en perill d'extinció. Ara anem a Girona, Laia Claret.
Són dades d'un estudi del Centre d'Inversió Sotamar i del Departament d'Agricultura i van sorprendre Jordi Ruiz, responsable de depredadors marins protegits del departament.
Van començar a veure que se'n trobaven més dels que esperàvem.
Suggereixen que s'haurien intentat pescar de manera accidental abans d'arribar aquí. Ruiz detalla per què.
Sabem que a Catalunya la pesca amb palangre de superfície ja és molt rara, hi ha molt poques barques, i sabem que aquí les tintoreres s'hi passen un parell de mesos. Per tant, no és un problema de Catalunya, és un problema mediterrani.
Ara treballen acompanyats dels pescadors per trobar solucions per protegir aquesta espècie en perill. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a la Vall d'Aran avança la gran enciclopèdia històrica que s'està elaborant sobre aquest territori. S'han presentat 7 volums nous i ja arriben a la vintena. Viella Sofia Cabanes.
Bon dia. En el projecte promogut per l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana hi participen una cinquantena d'autors i es presenta escrita íntegrament en aranès, un treball ambiciós que preveu superar els 45 volums. Josep Maria Canaval dirigeix el projecte. projecte.
Cada vegada, cada any, anem afegint algun. No tenim una xifra exacta de parada.
Entre els 7 volums presentats ara hi trobem la història sobre l'Església a l'Aran, la història de l'esquí o l'arqueometria romànica a la Vall d'Aran. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I avui arrenca la fira tecnològica més important del món als Estats Units. Es fa a Las Vegas i és l'escenari on any rere any es presenten les últimes innovacions del sector.
D'entre les novetats més esperades destaquen una cullera elèctrica que reforça el gust dels aliments, un coixí que es mou per evitar que l'usuari ronqui o una guitarra sense cordes. El certamen està organitzat per l'Associació de la Tecnologia del Consumidor i espera superar els 150.000 assistents i els 4.000 expositors en un espai de 23.000 metres quadrats. A la jornada prèvia, celebrada dilluns, s'ha presentat un prototip d'intel·ligència artificial DLG centrat a garantir el benestar de l'usuari. Per exemple, si registra que la nit has tossit, t'avisa l'endemà perquè regulis la temperatura de l'habitació. O, si et nota nerviós mentre condueixes, reprodueix música relaxant per calmar-te.
Ara la cultura. El biòleg David Bueno guanya el Premi Josep Pla i el periodista argentí Jorge Fernández Díaz al Nadal, Marta Viana.
Els guardons s'han entregat aquesta nit passada durant el tradicional sopar literari a l'Hotel Palace.
I ha anat el Marc Ruiz.
Bueno ha aconseguit el Josep Pla dotat amb 10.000 euros per l'assaig L'art de ser humans. És un viatge fascinant, segons el jurat, a través de les arts, la neurociència i l'educació. El cervell, de fet, és un camp conegut per Bueno, que li ha dedicat llibres com El cervell de l'adolescent o Educa el teu cervell. Bueno ha defensat la importància de les arts en la vida humana.
Mentre continuem parlant el llenguatge de les arts, hi ha esperança al món.
Pel que fa al Premi Nadal, el més veterà dels guardons en literatura en castellà, el periodista argentí Jorge Fernández Díaz l'ha guanyat amb El secreto de Marcial. És una obra autobiogràfica dedicada al seu pare i als emigrants espanyols. L'acció passa entre Astúries i Buenos Aires i entre la segona meitat del segle XX i l'actualitat. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Saltem al Liceu. El teatre assegura que prendrà mesures davant la polèmica amb la Hollywood Symphony Orchestra, que hi va actuar al Liceu interpretant bandes sonores de Disney.
Aquesta orquestra no és la prestigiosa formació nord-americana que sol gravar bandes sonores de Hollywood, sinó una orquestra que opera a Europa sota el mateix nom. Durant dies el públic s'ha queixat de la qualitat de la música i fins ara el Liceu alegava que ells havien llogat la sala als organitzadors dels concerts i que no tenien cap poder de decisió en l'aspecte artístic. Ara el director Valentí Oviedo n'ha parlat en declaracions a TV3.
A partir de demà crec que toca fer l'anàlisi de què ha passat i actuar en conseqüència. La gent que ve al Liceu doncs espera del Liceu la qualitat pròpia d'una institució de quasi 180 anys d'història.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ahir un dels músics denunciava les condicions pèssimes amb què treballen.
No hemos ensayado las obras que vienen de Disney para esta tarde, por ejemplo.
Nada.
Nada, cero. Nos han dado las partituras anoche y ahora estamos de viaje. Hay gente que está sin cobrar a una, dos semanas de haber empezado ya. Bueno, un poco desastre, claro.
Mentrestant, la promotora NK Prodarte no ha volgut donar cap resposta i l'orquestra tornarà a actuar el dia 11 de gener a l'Auditori de Barcelona.
I us fem algunes propostes culturals. A Gramunt s'hi pot visitar l'exposició La finestra induïda.
Serà a l'Espai Cultural Lopardà. L'exposició és dels artistes Martí García Arrufat i Ignasi Prat Altimira, guanyadors de la convocatòria artística La finestra induïda, que pren el nom del títol d'un llibre de Guillem Viladot, que va publicar l'any 83 i on es recollien diferents articles que havia escrit per al diari El Correo Català. Les obres estan exposades precisament a les finestres de la Casa Museu de l'Escriptor.
A Girona, últims dies per veure l'exposició Emili Casas, la ceràmica del fotògraf al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà.
L'Arxiu Comarcal del Baix Empordà conserva el seu fons documental. Casas va desenvolupar la seva carrera, sobretot a principis del segle XX, i sempre va dedicar temps a altres activitats artístiques com la ceràmica. Ara, aquesta exposició del Terracota Museu mostra una selecció de les seves escultures de ceràmica.
I acabem a Tarragona, on a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, s'hi pot veure l'exposició Pagesos contra Franco.
Una mostra que vol recordar el moment fundacional d'un nou sindicalisme agrari democràtic i contribuir a la divulgació del coneixement històric d'aquest moviment social. És al Museu Terra de dimarts a diumenge i es pot visitar fins al 23 de febrer.
Gràcies, Marta. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Men!
menys que un club, és com titula Jaume Giró al seu article al diari Ara, l'exconseller d'Economia de la Generalitat, que en el seu moment va decidir no entrar a la Junta de Laporta, trenca el seu silenci i explica que el cercle virtuós de Laporta es desfà. Parla d'un club de broma que afebleix la imatge de Catalunya i diu que fa angúnia veure com persones perpetren negligències flagrants i se les empesquen per fer passar bou per bèstia grossa. John Carlin a La Vanguardia també titula el seu article Menys que un club i compara Laporta amb Donald Trump, presidents en falses promeses. Diu de Laporta que és un animador de festes, més que no pas un capità. Emilio Pérez de Rozas al periòdico afegeix que els juristes consultats pel diari creuen que de cap manera el Consell Superior d'Esports donarà la raó aquest matí a Laporta i convertirà el cas Olmo en un tema d'estat. I el diari Esport assegura que Jordi Ferrer presentarà aquest matí moció de censura contra Laporta. Ja ho va fer fa 4 anys contra Bartomeu, també va ser precandidat a la presidència del Barça el 2021. Va prometre aleshores pizzas i tatuatges a qui li donés suport.
O sigui, qui es vulgui tatuar l'escut del Barça, doncs tindrem un servei de tatuatge aquí per als socis que vulguin donar la signatura i que es vulguin fer un tatuatge.
Durant 3 dies també regalarem una pizza del rei, el rei que el tenim aquí al costat, Ferran Martín, el rei de les pizzas, a cada soci que ens doni la seva signatura.
Doncs el cas Olmo que agafa camins inexcrutables ara mateix. A l'esportiu, Frank Baier parla d'una moció de censura per frenar una guerra civil.
Ara el comentari esportiu amb Rut Vilà.
En els últims dies costa treure's les mans del cap cada vegada que sona un missatge al grup de WhatsApp de la redacció d'Esports. Ahir a la nit, després de compartir la crítica punyent que Jaume Giró fa a Laporta i la seva directiva a l'Ara, de conèixer que Jordi Ferrer anuncia moció de censura i de rebre un comunicat de Passió Seny i Planter, és a dir, de Fernández Alà, hi havia un company que responia a cada missatge, mare meva. La directiva del Barça i el seu entorn s'han convertit en un sainet, en el circ que denuncia Giró, en el Congrés de Viena de la Calòrica, en un constant mare meva.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Avui baixen les temperatures?
Bon dia, Francesc. Doncs sí, avui notarem una lleugera baixada. Aquest matí ja està fent una mica més de fred, sobretot que en dies anteriors. Fa més fred al Pirineu, on hi ha temperatures de fins a 4 graus sota zero al Pont de Suert, 1 sota zero a Seu d'Urgell o 0 graus a la Pobla de Lillet. A la resta, les temperatures encara són prou moderades. 4 graus a Manresa, 5 a Lleida, 9 a la Bisbal d'Empordà, 9 a Tarragona i també a la ciutat de Barcelona. Avui amb cel serà gairebé tot arreu. Hi ha boires a la Catalunya central i també les comarques de Girona. S'acabaran aixecant. A la tarda arriben algunes capes de núvols prims i amb vent. Vent que bufarà sobretot aquest matí al sud de Catalunya, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i a la tarda una mica més moderat, però també arribaran alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A les 9, tertúlia esportiva per analitzar les últimes notícies sobre el Barça i el cas de Dani Olmo amb Laia Tudel, Joel Díaz, Ramon Besa i Carme Lloberes.
Després de la tertúlia, Albert Om i Ricard Ostrell faran la primera passejada de l'any.
Què ens depara l'economia aquest 2025? Veurem un nou finançament per Catalunya? En parlarem a 11:15 amb l'economista i professor Xavier Sala i Martín.
Tot seguit, a les 11, Mariola Cubells i Toni García Ramon ens porten les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquest any i que no ens podem perdre.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Musca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la 1 del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta. A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i amb Judit Perpinyà. Àustria obre la porta al govern d'extrema dreta. Alexander Van der Bellen és el president.
El nou líder designat del partit conservador, Christian Stocker, ha anunciat públicament que el seu partit està disposat a obrir negociacions per formar govern amb el Partit de la Llibertat.
I també en plana internacional avui us expliquem que el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, dimitirà després de 9 anys al poder.
Tinc la intenció de dimitir com a líder del partit i com a primer ministre una vegada el partit elegeixi un nou líder a través d'un procés sòlid amb primàries i escala nacional.
I tal com us avançava ahir al matí de Catalunya Ràdio, la Generalitat es reuneix avui amb les principals companyies de telefonia per abordar els problemes de connectivitat en diverses zones del país.
Com ara el Pirineu. En declaracions a aquest programa, Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
Això demostra una vegada més el poc interès que tenen tant les companyies com segurament els governs per les poblacions amb pocs habitants, allunyades, mal comunicades.
El setmanari satíric francès Charlie Hebdo recorda el desè aniversari de l'atemptat jihadista contra la seva redacció, amb un número especial.
La publicació afirma que les ganes de riure no desapareixeran mai, malgrat l'atemptat que va causar 12 morts, 8 dels quals membres de la redacció de la revista.
I avui comencen les rebaixes. Els comerciants alerten, però, d'una campanya descafeïnada.
S'ha venut molt per Nadal, hi ha poc estoc, i això farà que els descomptes siguin moderats. Joaquim de Toca, portaveu de Barcelona Oberta.
Els comerciants tenen menys estoc, potser no hi ha tants descomptes, doncs això farà que igual les rebaixes no siguin tan bones, però bueno, és perquè haurem vengut més a la temporada de no rebaixes, que això està bé.
I ahir a la nit es van entregar els Premis Josep Pla i Nadal.
El biòleg i neurocientífic David Bueno s'endú el Premi Josep Pla amb l'assaig L'art de ser humans. El 81è Premi Nadal ha estat per al periodista argentí Jorge Fernández Díaz per la novel·la El secreto de Marcial.
I avui que hi ha hagut la dimissió del primer o anunciada, la dimissió del primer ministre del Canadà, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Donald Trump encara no és president dels Estats Units i ja té la seva primera víctima política. És el seu veí Justin Trudeau, el primer ministre del Canadà, un país al que Trump ha amenaçat d'acusir a base d'aranzels i fins i tot d'annexionar-se'l com a estat número 51. La caiguda de Trudeau, que governava en minoria parlamentària, posa en escac el progressisme mundial. L'encara primer ministre era un dels líders de la corda de Barack Obama que va cimentar-se al poder gràcies a la seva cara bonica, en un món en pau i que encara no vivia pendent del preu de l'oli d'oliva. La fi d'aquesta tendència certifica que el món girarà a la dreta. Ho sap molt bé Giorgia Meloni, qui va afanyar-se a visitar Trump a Mar-a-Lago per estar ben a prop del nou monarca planetari. Trump i Elon Musk ja han posat la vista a Gran Bretanya. Ningú no se salva de la purga. Bé, només queda un supervivent. Es diu Pedro Sánchez i el seu vot salvavides és l'independentisme. Ja té conya la vida.
I ara repassem quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio. Gerard Jovany, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ahir els Reis de l'Orient també van passar pel matí de Catalunya Ràdio per deixar regals als personatges de temes pendents, com és el cas del Xocas.
¿Crees que el Chocas necesita presentación?
Sí.
Pedazo de boomers.
Bueno...
Tío que gana 500k de seguidores en cada, en cada retransmisión de Twitch, que me entran 500 bueno, pero, cada vez más, tío.
Sí, pero la
¿pero gente... tú qué
un tío con 900k de visualizaciones en cada stream necesita presentación, en serio, tío. Un tío que gana 340k al día necesita presentación, tío. Ahora mismo estoy seguramente en el fucking top 3 de personas más famosas del mundo, tío. O sea, por encima mío probablemente solo están... Jesucristo, el burrito sabanero i Ricard Ostrell, tio. I en este ordre.
En aquest ordre, no. Ai, el burrito sabanero va tornar a esmentar. I el Marc ja l'està buscant. Veus? Ja ho sabia. Tira, tira, tira. Tira. Vinga, va.
Es viu el burrito sabanero al camino de Belén.
Mira,
ah,
sí,
sí, sí.
No
me toques
los cojones,
sí, sí.
Vale.
No, escolta, el burrito sabanero, va. En tot cas, vol fer un favor d'obrir el regal de Reis, sisplau?
Pues ahora no lo voy a abrir, tío.
Ah, ¿por qué no?
Porque ya sé lo que es.
Ah.
Son 100...
Cap a 3:15, els protagonistes del dia.
Gràcies, Gerard. I avui pot ser un bon dia, per això donarem ara un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Juliana Canet.
Avui és un bon dia per llevar-se perquè ens incorporem a la rutina després d'aquests dies de Nadal i festes tan estranyes, en què es barregen laborals i festius, cosa que ens despista moltíssim. Aquests primers dies de rutina poden fer fins i tot il·lusió, perquè ens proporcionen un ordre que ens és necessari per poder funcionar, després de molts esdeveniments socials desordenats. A més, s'hi suma que encara sentim la màgia dels propòsits de nou. A veure si podem allargar aquesta sensació de calma al reordenar la nostra vida i tenir un bon dia cada dia d'aquesta setmana.
Gràcies, Juliana Canet. I el segon motiu ens el porta la Maria Nicolau.
Ja podem respirar tranquils. Ja ha passat el perill d'explosió per Fartanera. Avui és un bon dia per aplaudir els pastissers que aquestes festes s'han jugat el tipus per nosaltres. Jo ho sé perquè ho he patit en carn pròpia. Tenia el llamp de cubell de 5 quilos de cireres confitades a mà. Durant tants dies de pastar tortells de Reis em va portar el llindar del col·lapse el dia que, després de cuspir-me'n dos grapats, vaig desmaiar-me a l'obrador veient un halo d'espornetes i llumetes de colors. Sherry, Sherry, where you find it, listen to your heart.